Ràdio Estel.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Bona nit, amics i amigues de la ràdio, i molt bon any. Us donem la benvinguda a l'edició de Reis de Catalunya sense barreres. És divendres 6 de gener de 2012 i així sona la nostra carta als Mags d'Orient.
Ses majestats, tot l'equip de Catalunya sense barreres us escrivim per primer cop en molts anys perquè estem convençuts que vostès, i només vostès, poden aconseguir el present que nosaltres desitgem. Sabeu per què? Doncs perquè, com el vostre nom ens suggereix, el que us volem demanar és que aquest any 2012 sigueu una mica més mags que reis i ens porteu una bona dosi de consciència interior. Sí, ja sabeu, aquell esperit invisible que davant d'una adversitat ens allunya de la queixa i el victimisme i ens apropa a la responsabilitat i a la recerca d'aquelles accions que més convenen al nostre benestar. Sí, consciència interior per poder dirigir la mirada al bell mig de la nostra autenticitat i des d'aquí tenir el coratge de desempallegar-nos de tots aquells accessoris emocionals que hem anat acumulant i que fan grinyolar el nostre dia a dia. En definitiva, ses majestats, el que us demanem és que ens feu un cop de mà per deixar-nos de ximpleries i retrobar-nos a nosaltres mateixos. Hem après molt bé que quan l'exterior està revolt, la pau interior ens fa forts.
Doncs comencem, fem programa avui, que és el Dia de Reis, 6 de gener, i a partir d'ara podreu sentir Catalunya sense barreres a l'hora que toca, en el nou horari, és a dir, divendres a les 8 del vespre. I també 3 hores després, en repetició, divendres a les 12 de la nit, tot just quan comença el nou dia. Mireu, avui ens visita Paula García, és directora de la Fundació Àlex i ve a explicar-nos la segona edició de beques per al foment de l'esport adaptat. També ens acompanya Josep Maria Ballesteros, president de COCENFE Catalunya. Repàs als temes més rellevants del sector de la discapacitat durant 2011. I CEOMA, la Confederació Espanyola d'Organitzacions de Persones Grans, dona un seguit de consells justament a les persones grans per tal de fomentar l'envelliment actiu. Repassarem la llista amb els nostres tertulians de la vida a certa edat per donar la benvinguda a l'any amb una bona llista de bons propòsits dels que intentarem fer realitat. Comença la nostra cita a la ràdio amb Toni Huguet, al control de so. Coses que afortunadament no canvien. Tenim el Toni Huguet també el 2012 al capdavant del control de so de Catalunya sense barreres. I coses que tampoc canvien. La mestra de la ironia va d'ensurt en ensurt. Li va passar de tot ahir al vespre a la cabalgada de Reis. A veure com és això.
Ironies socials amb Montse Clotet.
De totes les festes de Nadal, la nit del 5 de gener és la que més m'agrada. Potser per la tendra innocència que l'envolta. Veient la cavalcada, sempre m'emociono i em cau la llagrimeta. Aquest any, però, tot ha estat una mica accidentat. Em vaig anar fent lloc a primera fila per veure la comitiva i al cap de poc la rua va començar. Obria la desfilada una comparsa d'homes vestits a la forma àrab que inicià la guerra de caramels. Uns xavals al meu costat els hi van començar a tornar. La gent es va anar animant i engrescant-se i el que en principi feia gràcia es convertia en una veritable guerra de caramels. Es començaren a sentir crits de «Avall la monarquia! Fora l'Urdangarín!» i els Reis Mags, que no en tenien res, cridaren al públic «Racistes espanyols!». Els catalanistes es sentiren ofesos i van començar a rebel·lar-se i cridar «Visca Catalunya lliure! Visca el Barça!». Aquestes alçades de la batussa ja començava a haver-hi lesionats i van tenir que intervenir-hi els Mossos d'Esquadra, que enmig de l'enrenou començaren a repartir llenya i també se sentiren crits de «Puig, cabró! Treballa de paó!». La gentada volia assaltar les carrosses i els Mossos finalment s'endugueren els Reis Mags, protegits o qui sap si detinguts. Els nens que ploraven desconsolats davant l'espectacle, veient com se'ls enduien detinguts, es temien el pitjor. La crisi també els havia arribat a ells. De sobte, patabam, un soroll em va despertar. M'havia quedat adormida al sofà, esperant l'hora de marxar. So don't give me no cha-cha,
don't sing me no sad-sad song. Quin ensurt, Déu meu senyor! Passem de la ironia a la història. I mireu quina caronament, eh? La periodista Sònia Burguès, amb la seva sensibilitat habitual, ens fa 5 cèntims sobre la festa que gaudim avui, emblemàtic Dia de Reis, on un nen i tots els nens i nenes del món són protagonistes.
El comentari de Sònia Burguès. La tradició dels Reis Mags és una de les més boniques que hi ha al llarg de les festes nadalenques. Estimada per tothom, especialment pels nens i nenes que ja fa temps que esperen el dia 6, un dels dies que més matinen de tot l'any. Els Reis Mags, Reis d'Orient, o simplement els Reis o els Reixos, són uns mags que, segons el Nou Testament, guiats per un estel, van portar regals a Jesús, or, encens i mirra. Però el valor dels regals que van rebre l'any Jesús va ser més simbòlic que material. Què signifiquen, doncs? L'or es relaciona amb la riquesa i el poder, i qui en tenia era el rei. Així es reconeix Jesús com a rei dels reis. L'encens, que ve de l'Orient, és símbol de l'adoració a Déu. De fet, es fa servir en moltes cerimònies religioses. D'aquesta forma s'identifica Jesús com a Déu. I la mirra, un bàlsam molt preuat, representa la condició humana, ja que és vermella com la sang. El seu missatge és clar. Es reconeix en Jesús l'home que ha de patir per salvar la resta de la humanitat. Esperem des d'aquí que, al marge dels regals dels Reis d'Orient, moltes vegades també simbòlics, pugueu ser feliços amb el que teniu i, per sobre de tot, que us permeteu ser feliços amb les persones que més estimeu, amb la família i amics.
Chicken, chicken, come on out of that tree. Chicken, chicken, can't roost too high for me. See, here's the way you begin. H, the next letter, then I am the third. C, like a seasoning bird. K is the filament. D, way up near the end. C-H-I-C-K-E-N. That's the way you spell chicken.
Escolta, Catalunya sense barreres. No és igual si t'ho expliquen. Ana Hernández.
If you got the money, honey, I've got the time. We'll go honky-tonkin' and we'll have a time.
I bé, doncs, ens posem en marxa al costat de Xavier González, Pedro Curado i Montserrat Clotet. Què tal, companys? Bona nit, molts regals.
Bona nit.
O carbó.
Molts.
Home, a mi m'han portat una miqueta de carbó i alguna coseta.
Jo estic content perquè, per almenys, m'han portat el de sempre, els mocadors, els calçotets i els mitjons.
Que mai faltin.
Exacte.
Yo es que me he equivocado al mandar la carta. Se la han mandado a un yerno de los reyes.
Podem ja començar amb un esperit de pau l'any 2012?
Això és pau.
És possible?
La realitat és pau.
Per cert, quina migdiada la teva, no? El Dia de Reis.
Ostres, tu, quin ensurt. Després em vaig quedar a casa, clar, evidentment.
Clar, ja.
No volia tenir sorpreses desagradables.
No. Mireu, us presento Paula García, és directora de la Fundació Àlex i ve a explicar-nos aquesta segona edició de beques per al foment de l'esport adaptat. Què tal, Paula?
Bona nit.
Benvinguda.
Bona nit, Paula. Què tal, com
generosos els Reis, a més, vostès fan una festa important al voltant d'aquesta diada.
Sí, nosaltres vam fer, bueno, el dia 4, al vespre, a la sala Apolo, fem un concert adreçat als més petits i amb el qual, doncs, recollim joguines que després repartim als nens del barri del Raval.
Molt bé.
Vam repartir, en aquest cas, cada any escollim una entitat diferent. L'any passat ho vam fer amb la Fundació Nexa,
sí.
I aquest any ho fem amb els casals del Raval.
Uh-huh. La Fundació Nexa, que té nens amb plurideficiència. Sí, correcte. Doncs el tema de la conversa d'avui són aquestes beques esportives, 12 ajuts econòmics de 3.000 euros cadascun que vostès reparteixen a tot l'Estat.
Exacte.
Perquè entitats de persones amb discapacitat apostin per l'esport adaptat.
Exacte. O sigui, nosaltres el que fem és un projecte que ens agrada que duri tot l'any. El fem juntament amb la Fundació Laureus, que és una fundació, m'imagino que molta gent la deu conèixer també pels premis, i l'Acadèmia Laureus, que reuneix exesportistes doncs, de la talla de la Nadia Comaneci, del Boris Becker, o sigui, tota aquesta gent que forma part de l'acadèmia. I llavors la fundació, nosaltres el que volem fer és això, que sigui un projecte durant tot l'any, perquè també trobem que la sensibilitat i que la sensibilització també és molt important. Vull dir que a part de l'ajuda en si, o sigui, dels 3.000 euros que suposen un granet de sorra per a aquestes entitats, també és molt important que la gent que vagi calant i que la gent vagi sentint tot el que fem durant tot l'any.
Realment, el títol de les beques per als nostres herois motiva, perquè s'han presentat 148 candidatures i només 12 ajuts.
Sí, és complicat, clar, o sigui, ens agradaria ajudar a tots, però bueno, és important que hi hagi aquests herois anònims, no? Doncs ara que tothom parla, doncs, bueno, que tothom parla, o sigui, que un dels exemples més macos que hem vist últimament és aquest del Sufian, del nen que volia volar, sí, del reportatge que va sortir l'altre dia, no? Doncs aquest tipus de gent són els herois que nosaltres volem ajudar.
Aquestes beques, ja ho ha comentat Paula, les fan en col·laboració amb la Fundació Laureus, que té un eslògan de Nelson Mandela molt maco: l'esport té el poder de canviar el món. El món dels nens amb discapacitat també.
Jo crec que sí, perquè és que ho hem vist. Vull dir, nosaltres hem tingut exemples, a part d'aquest projecte que fem amb la Fundació Laureus, tenim altres projectes doncs, amb la Fundació Nexa, tenim un altre a Mallorca on tenim molta gent que ens ajuda i tenim una escola de vela al Port d'Andratx. I allà, doncs, des que vam començar el 2008, veiem alumnes i veiem els casos de la gent, com els hi canvia la vida a través de l'esport i a través de la vela, per exemple, en aquest cas.
La primera edició, el 2008, aquesta és la segona, 2011.
Exacte.
Vostès pretenen desenvolupar projectes esportius amb persones amb discapacitat. Hem trobat, entre els 12 guardonats, dos de Barcelona.
Sí.
Un és el Centre d'Educació Especial Jeroni de Moragas, amb un projecte molt interessant d'hoquei sobre herba.
Sobre hockey, exacte,
sí.
I el que, bueno, ells participen en uns campionats a nivell internacional, que es diuen Special Hockey, i llavors el que fem és poder-los facilitar el transport i que ells doncs, puguin desplaçar-se a les ciutats on es participi.
I un altre és del Club Esportiu Esbonat i Amistat de Barcelona.
Exacte.
Què han fet aquests companys?
Doncs ells el que fan és facilitar també l'esport adaptat per aquestes persones i llavors doncs, dilluns i dijous, per exemple, estan a les instal·lacions de Can Dragó. Un dia fan natació i un altre dia fan bòquia, crec que és. Llavors, dos dies més, un altre dia estan a dimarts, crec que estan a l'Hospitalet. Ara no sabria ben bé dir quin és exactament els dies que estan a cada lloc, però el que fan és això, no? Doncs intentar promoure l'esport adaptat entre les persones que s'interessen.
I d'un-hi-do els membres del jurat d'aquestes beques per als nostres herois, perquè
sí,
hi ha nivell.
Sí, això és el que li volem, o sigui, li donem molta importància al que és el jurat, doncs perquè són en el fons són els que es cullen, no? Els que escullen aquestes entitats, i també volem que sigui gent que alhora estigui vinculada a la fundació, evidentment, a les dues fundacions, Fundació Àlex i Fundació Laureus, i també volem gent que sigui vinculada a l'esport.
Joan Antoni Samaranch havia col·laborat amb vostès.
Exacte. Uh-huh. Amb el Joan Antoni Samaranch és president de la fundació Laureus a Espanya, i a part doncs, és una persona molt, molt vinculada tant al món de les persones amb capacitats diferents com amb el món de l'esport, evidentment.
Mm-hmm. Doncs avui a Catalunya Sense Barreres estem comentant aquestes beques per als nostres herois que fa Fundació Àlex en col·laboració amb la Fundació Laureus. Dos projectes de Barcelona han estat premiats, un del Centre d'Educació Especial Jeroni de Moragas i un altre del Club Esportiu Esbonat i Amistat de Barcelona. per fomentar l'esport adaptat entre les persones amb discapacitat. Comencem amb més preguntes de tot l'equip de col·laboradors del programa. Endavant.
Paula, d'on surten els diners de les beques?
Aquestes exactament surten de Fundació Laureus i de Fundació Àlex. O sigui, nosaltres el que fem, aquest, en concret, hi ha un projecte que des d'aquí doncs, vull donar les gràcies, que és l'Associació de Periodistes Catalans Solidaris,
sí,
que està dirigida pel Carles Domènech, sí, i ells cada any publiquen un llibre que es diu Històries Solidàries de l'Esport.
I amb els diners que es treu d'aquest llibre...
Exacte, o sigui, en aquest cas, en aquesta...
Ha sigut amb això.
Ha sigut amb això i amb la Fundació Laureus, que també ha aportat.
Yo quisiera preguntarte algo más o menos relacionado, como Xavi ha dicho, de dónde proviene el dinero. Los deportistas de élite, el fútbol que maneja tanto dinero, ¿se implican en vuestras asociaciones?
Nosotros tenemos la suerte de poder contar con el apoyo de muchos futbolistas. Pues precisamente esta es nuestra función, ¿no? Que no somos tanto gestores de proyectos, o sea, no... Fundación Àlex en concreto hablo ahí, Fundación Laureus, o sea, lo que hacemos es, a través de nuestra capacidad o a través de nuestro trabajo, pues ayudar a impulsar otros proyectos de estas entidades, como comentabas tú, de las escuelas Moragas, de la escuela del Club Esportiu Esbonat.
Exacto.
Es la nuestra función.
¿Quan y com es poden les entitats presentar les seves candidatures i quins requisits han de tenir?
Nosaltres, a la pàgina web de la Fundació, que és www.fundacioalex.org, pengem les bases i pengem tota la informació dels terminis. I quan us deia que és un projecte que intentem que estigui present durant tot l'any, és perquè durant els primers 3-4 mesos nosaltres recollim les candidatures. O sigui, ens fan, segons aquestes bases, doncs ens fan arribar les candidatures. Llavors, després d'això... el que fem és validar-les, que totes compleixin les bases, presentar-les als membres del jurat i durant els dos últims trimestres de l'any, doncs que el jurat pugui valorar-les, o sigui, que el jurat proclami, no? es faci una reunió i es decideixi quines són les beques guanyadores i durant l'últim trimestre entregar-les.
O sigui, que les persones que s'hi vulguin presentar aquest primer trimestre ja es poden posar...
Exacte,
en contacte amb vosaltres.
El que passa que si vau fer la primera convocatòria el 2008 i la segona el 2011, no són unes beques anuals.
Ara, la intenció és que a partir d'ara siguin anuals. Nosaltres també com a fundació volem implicar-nos i a més tenim el recolzament de la Fundació Laureus. Sí.
Com a entitats que sou canalitzadores de totes aquestes ajuts, beques, de mecenasgues, de persones importants, d'èlit, com ha dit l'amic Pedro, que m'ha trepitjat una mica la pregunta que anava a fer també, però bueno... Considereu lícit, per exemple, que els esportistes d'èlit que cobren uns diners fora de l'estat espanyol i que liquiden allà els seus impostos per pagar menys, no d'aquests impostos que aquí podrien pagar, per exemple, el 43% i allà paguen el 20%, me refereixo a una sèrie d'esportistes d'èlit fa poc, no? Que l'estat pogués tindre una bonificació per dir, en vez de pagueu el 43%, sí, però aquest 43% anirà un 10% per ajut amb els discapacitats amb aquesta sessió. Això es podria proposar, intentar que es veiessin per part, diguéssim, dels esportistes que són els implicats i a l'Estat, amb aquestes condicions, que seria diners que estarien al país i que produirien al país.
Jo crec que l'important és que els esportistes s'impliquin de la manera, ja no només econòmicament, sinó amb la seva imatge. O sigui, lo important que és que Messi surti a qualsevol acte o que recolzi un projecte és molt important i no només a través de diners, que també són importants, clar.
Doncs ja veu, Paula García, que surt d'aquí amb unes quantes preguntes i unes quantes propostes també.
Encantada.
Fins i tot polèmiques, eh?
No, home.
El cas és fomentar l'esport adaptat, que surtin recursos,
evidentment,
d'allà on calgui.
Importantíssim.
Molt bé. Doncs moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, Paula García, directora de Fundació Àlex. Més informació sobre l'entitat a www.fundacioalex.org. Fundació en castellà.
Sí, perquè som una fundació nacional. De fet, per això el projecte es diu Para Nuestros Héroes, perquè Es poden presentar entitats de tot l'estat.
Uh-huh. Fundacionalex.org, per conèixer les beques per als nostres herois i la resta de projectes a favor d'infants en risc d'exclusió social. Gràcies, Paula.
Moltes gràcies
que
a vosaltres.
Que acabi de gaudir la Diada de Reis. Eh?
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada molt forta. Nosaltres continuem, companys, ara Xavier González. Ens fas de Sònia i repasses amb nosaltres les notícies?
Ho intentaré, és difícil fer de Sònia, però
Vinga.
Ho intentaré.
Doncs ella, com que s'ha quedat disfrutant la vetllada a Lleida, nosaltres fem programa i repassem les notícies, en aquest cas al costat del Xavier González.
L'actualitat informativa de les persones amb discapacitat a Catalunya sense barreres.
Les notícies de la setmana ens diuen que ja tenim publicat el primer diccionari de la llengua de signes catalana. Són dos volums amb 2.700 pictogrames.
I un repertori de 3.350 entrades de signes d'ús comú i més de 4.800 excepcions. Tot el material conforma el primer diccionari general i etimològic de la llengua de signes catalana, una obra cabdal que està cridada a esdevenir article de referència.
I a Cornellà, Adif conclou les obres de millora de l'accessibilitat a l'estació de Rodalies.
S'han pujat les andanes per facilitar l'accés als trens i s'han instal·lat una banda podotàctil i una altra lluminosa per millorar la deambulació de les persones amb discapacitat visual. El pressupost de les obres ha superat els 360.000 euros.
A l'estació de Tren de Lleida, continuem a estacions, en aquest cas a la de Tren de Lleida, el servei Ateno de Renfe presta suport a unes 8 persones amb discapacitat cada dia.
Recordem que el servei Atendo facilita l'accés al tren a les persones amb discapacitat i també a la seva mobilitat dins de les estacions de Renfe, allà on hi ha servei permanent. Els viatgers obtenen l'assistència sense sol·licitud prèvia. A les estacions amb servei puntual, els clients poden obtenir l'assistència demanant-la 12 hores abans de la sortida del tren.
Informació social a Catalunya sense barreres.
Més notícies. L'associació Empans de Manresa ha posat en marxa una botiga online. Venen productes elaborats pels usuaris amb discapacitat intel·lectual de l'entitat.
Doncs sí, podem trobar-hi articles de papereria, targetes de felicitació, lots de regal, articles de record per a les celebracions i vi, entre altres productes. L'enllaç de la botiga electrònica és www.empans.cat/botiga.
I a Sant Sadurní hem trobat un tió solidari.
300 infants han participat a la 6a edició d'aquesta bonica iniciativa que cada any organitza Som Sant Sadurní. S'han recaptat més de 500 euros que seran per l'associació Qui té aquí amics dels discapacitats País del Cava.
I per últim, l'empresa Ford dissenyarà vehicles per a persones amb deficiències visuals. Ho farà en col·laboració amb la Universitat de Cambridge.
L'Organització Mundial de la Salut informa que 285 milions de persones a tot el món tenen algun tipus de limitació visual. Prop del 65% són persones de més de 50 anys.
Gràcies, Xavier. I nosaltres continuem ara en el racó literari del programa. Gaudim de la Diada de Reis al costat de Mercè Guiu i Carme Raix. So we live out in our old van, travel
all across this land, me and you. El calidoscopi de Mercè Guiu.
Vivim en una cultura en què tot s'enfoca envers la joventut, que nega que ens fem vells i que rebutja aquest col·lectiu. La investigació de malalties neurodegeneratives relacionades amb l'edat es fomenta menys, atesa la visió social que es té de la vellesa i de la mort, una actitud davant la vida que reclama, sens dubte, un canvi urgent. La gent gran és poc glamurosa. Ningú de nosaltres vol creure que pot tenir una demència quan sigui vell, o una discapacitat, i inclús que morirà. Així que la malaltia ataca directament les regles de la societat que es basen en l'individualisme romàntic, creure solament en nosaltres mateixos. Defugim la imatge de veure'ns asseguts, en cadires. El nostre món rebutja tot allò vell. Això ha de canviar. La forma? No ho sé. Les amapoles de l'olvido, de l'escriptora britànica Andrea Giles, és un testimoni demolidor i entranyable d'una jove que té cura de la seva sogra malalta d'Alzheimer. Memòria i identitat són la mateixa cosa, en diu l'autora. Quan una persona perd la memòria, no sap què va passar ahir, qui és, aleshores. El cervell comença a inventar coses, un món paral·lel, escenaris nous, una nova identitat que converteix els familiars en desconeguts d'una trama misteriosa. Just as free
will ever be.
Poesia per a la convivència, amb Carme Raig.
El penya-segat es banya dels peus, amb l'aigua del mar que rega la roca. A poc contempla els llençols d'aquest oceà de color turquesa, quan omple les mans amb fets de misteris, de lluites, d'amor. L'escuma salada, engolit al fons del ventre del mar, herois de molts jorns que ja són llegenda. El penya-segat gira la mirada a l'altre costat. Hi ha pins i oliveres, tot un camp sagrat pel treball de l'home, que pinta el seu temps amb vers d'esperança. Sentiments ben folls d'amor per la terra, que d'un llarg estiu ha passat el fred i el vent invernal li esquitxa la vida amb olors de groc i de romaní. El penya-segat ulla tot el cel amb la soledat que du dins el de l'ànima. Ara posa veu als seus mots callats quan suren pel cor patecs de pregària. I passen els anys. Ell, altiu, se'ls mira. No pot fer-hi res. El progrés se'l menja. I ara el mar, també. No, we don't have a lot of money.
Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Doncs més temes a Catalunya sense barreres avui, que 6 de gener de 2012. Compartim amb vosaltres l'edició de Reis. Xavier, Pedro, Montse, estimats, 2011... Està a la cantonada, eh?
Passó, el 2011. Passó,
no podem oblidar totes les coses que
no,
han passat.
No.
Sobretot les que fan referència al sector de la discapacitat, a
sobretot,
nosaltres.
Sobretot, sobretot.
Sí, ja no és que siguin gaire bones, però bueno.
Memòria històrica. No sabem ben bé com ha estat l'any 2011 pel sector de la discapacitat. Per això hem portat al programa Josep Maria Ballesteros, que és president de COCENFE a Catalunya i un home molt vinculat també amb el sector de la discapacitat, no només a Catalunya, sinó a la resta de l'Estat. Què tal? Bona nit, Josep Maria.
Hola, bona nit.
I bon any.
Igualment.
A veure. Tots.
Gràcies.
Posa-li nota 2011 en quant a atenció de persones amb discapacitat.
El 2011 ha estat un any, pues, negre. Vull dir, si pensem només que el moviment associatiu ha deixat de rebre 300 milions d'euros de les per als seus programes. Jo m'he portat una música, que descriu la situació. És una música que sonava en els anys 60, és una cançó de Rolling Stones que diu que no sé què passa, que lo de todo negro. No sé si algú de vosaltres...
Passa el que vols, Josep Maria.
És de l'època. Bueno,
volia...
Passa el que vols, passa el que vols.
Sí. O sigui,
nota una cançó del Rolling Stone. Tot és negre.
Volia començar. La veritat és que els catalans van començar a patir el tema fins i tot una mica abans del 2011.
Clar, no. Perquè va haver-hi un canvi de govern a Catalunya.
Clar, aquí tenim la diferència que anem un any per davant en les retallades. I què passa? Que les retallades de Catalunya estan sent model per copiar per la gent que governa ara a l'Estat. O sigui que el que estem fent és patir doble retallada. Allò que hem tingut sempre els catalans, són els que més paguen i més reben a nivell estatal, són, en aquest cas de les retallades, nosaltres vam ser els primers que van quedar amb molts programes que la Generalitat de Catalunya tenia destinada a les persones amb discapacitat i que la famosa llei de la dependència s'havia menjat.
De fet, tant el president de la Generalitat, Artur Mas, com com a tot el govern de la Generalitat, són un referent pel govern Rajoy.
Exacte, sí.
El ministre d'Economia de Guindos els ha elevat diverses vegades.
Efectivament. La història està en que, arriben al govern, prioritzen una sèrie de programes, i jo quan parlo dels programes socials, que la dependència s'ha menjat, m'agradaria incloure, perquè jo sóc solidari amb la resta de persones que a Catalunya pateixen problemes, i no són la gent amb discapacitat sol, la gent que depenia del famoso PIRMI, que els van deixar, els han recordat les cues a la benestar social esperant per cobrar, gent que l'únic ingrés que tenien en aquest, el programa de les famílies monoparentals, el programa de les minories ètniques que van deixar de rebre subvenció.
Tot i així, Ballesteros, tampoc s'ha vist una protesta massa forta de les entitats.
Bueno, perquè estem en un país que tothom, la gent està desmobilitzada. També és cert que ara hi ha 200.000 funcionaris afectats per al tema dels retalls i te'n vas a les mans a la plaça Sant Jaume i sempre són les mateixes cares, perquè jo vaig a alguna d'elles, també perquè me sento també solidari d'aquesta gent, i sempre són, els pobres sempre són els mateixos. Si el que li retalla en su propi sou no es mobilitza, què ha de fer la gent?
Aquesta última mesura del famós euro per recepta farmacèutica que implantarà el govern de la Generalitat, com afectarà les persones amb discapacitat, que moltes d'elles prenen moltíssims medicaments?
Pues imagina, hi ha casos de gent que està cobrant una pensió no contributiva. Vull dir, si aquesta gent ha de pagar... Jo és que tinc la pròpia història personal. Jo fins als 48 anys no havia anat mai al metge. Vull dir, mai he estat de baixa, com a molt, comprava les aspirines, me les comprava jo. Des de 48 a 60 que tinc ara, he tingut un infart, jo ara prenc 8 càpsules diferents al dia. Això significa que tota la gent amb discapacitat, tots tenim d'una manera o una altra el problema que tindrem que pagar això. Però què passa? Jo diria que torna a haver-hi un error. Els metges, els professionals estan advertint. Senyors, la gent és closa, la gent que no té recursos, al final deixarà de comprar medicació. I això acabarà en hospitals fent gran proves, intervencions quirúrgiques, ingressos. Això acabarà multiplicant el preu de la despesa de la sanitat per molts més del que acabaran estalviant-se.
De totes formes, la mesura també s'ha anunciat com universal, però no s'ha implementat i està en estudi.
Bueno, d'entrada, quan sents parlar al conseller, en principi no hi ha parlava de cap sessió, Incluïa a tota la població, volien que no volien fer.
El sentit comú indica que s'ha de fer una reflexió al
perquè
respecte.
Perquè, a més a més, Anna, mira, tenint en compte que els pensionistes, la majoria, hi ha 3 milions de pensionistes que cobren les pensions mínimes. Pensions que, per cert, el govern Zapatero, en 8 anys, va doblar per sobre de l'IPC. Que d'aquest tema m'agradarà parlar també més endavant.
Sí, el govern Rajoy les puja un 1%, però clar, com que hi ha una pujada de l'IRPF i també de l'IVA, resulta que, les veus diuen que els pensionistes perdran poder adquisitiu.
Efectivament. Aquí, si analitzem el periòdic històric d'aquest país des de l'any 77 fins a l'actualitat, l'únic període en el qual els pensionistes han guanyat poder adquisitiu, i concretament des del 2004-2010 van incrementar el 25% el poder adquisitiu tota la gent que estava a les pensions mínimes de la Seguretat Social. Per això que el senyor Zapatero caldrà reconèixer això i moltes més coses que, si vols, ja continuo dient-les, que tenen relació amb la discapacitat. Home. És que sembla que de ser el líder que tothom, els partits socialdemòcrates europeus, veien com a referent, i que era així, resulta que ara ha quedat com l'apestado de seus propis companys. Vull dir, hi ha molta gent que...
Però
mira,
història acaba fent justícia, Ballesteros.
Exacte.
La història acaba fent justícia. La crisi no l'ha inventat el govern Zapatero.
Fixa, Anna, en els primers 4 anys de govern se van fer 48 lleis de real decretos i decretos i òrdenes destinats a la discapacitat. En aquest país, la dependència, que avui ja està parada, la dreta el primer que ha sigut bloquejar-la, hi ha 700.000 persones que la cobren, A part del que he dit abans de les pensions, el tema de la llei del llenguatge de signes, la famosa llei, la Llundaum, que en l'època d'Aznar se va sortir, però l'única cosa que van passar és anunciar-lo cada divendres en el telediario, però que li ha desenvolupat a posteriori la llei que reduïa l'IVA al 4% per la gent amb mobilitat reduïda per la compra de vehicles, i van ser el primer país del món en subscriure a la Convenció de la ONU.
Bé.
I així podria estar 3 programes,
Però com que només tenim 3 minuts, hem de centrar-nos en lo que ha estat, el que ha estat l'any 2011 pel sector de la discapacitat i com afecta la salut de les entitats aquestes retallades pressupostàries tant per part de la Generalitat com del govern central.
Te puc posar d'exemple, per exemple...
Les entitats fan projectes, si no hi ha finançament no es poden fer.
Mira, la nostra Cocenza Andaluza, per exemple, ha tingut que tancar tots els serveis que portava anys i panys treballant per al tema de la inserció laboral. Tan important com és per nosaltres arribar a la vida laboral, perquè a partir de tindre una feina saps que se solucionen moltes coses. En aquest moment en deuen a la Cocenza Andaluza 5 milions d'euros del govern andaluz, I així poden anar a Andalucía, a València, bueno, de València i Múrcia, ja no vull ni parlar, posarem tots a plorar aquí, no?
Però... I a Catalunya?
I a Catalunya, evidentment, vull dir, quantitat d'entitats que estan en els seus projectes, en els seus treballadors, jo no sé si en recordeu, aquí s'ha parlat del tema, segur, aquest dia negre, aquest 26 de setembre, que la conselleria decideix que no pagarà la nòmina durant de 2 mesos, Que deixa a 50.000 treballadors sense cobrar i 300.000 persones sense poder rebre...
Per residències.
Exacte.
Això es va rectificar, Ballesteros.
Sí, però és que tot l'estia explicant. S'ha rectificat per què? Perquè esperaven que potser d'aquesta passivitat que tu vam parlar al començament...
Sí.
I no, aquí la resposta va ser immediata. Jo me'n recordo, el COCARMI ens van mobilitzar... Tot el moviment associatiu, i això és el que va fer parar el tema. Però
escolta'm, Ballesteros, la persona amb discapacitat té consciència de col·lectiu? Té consciència de que s'ha de mobilitzar, que ha de lluitar pels seus drets, que una acció d'una persona és important per l'avanç de tots plegats?
Desgraciadament, tinc que dir que no. Ah. Continuem, si no, jo no estaria aquí avui. A veure què pinta un senyor que està treballant en el moviment de la discapacitat de forma com a voluntari des de l'any 79. Jo hauria d'estar jubilat i dedicar-me als meus fills i altres coses.
Escolta'm, Ballesteros, quan et jubilis et donem el racó del jubilat de la discapacitat. Clar, què et sembla?
Clar, és això. Vull dir, són l'avantguàrdia de sempre, la gent de tota la vida que estem lluitant.
No hi ha relleu.
Però hi ha gent que a sobre, fins i tot expert, no té ni coneixement de les coses que estem avançant i estem aconseguint.
Ballesteros, vull acabar l'entrevista, que te l'has menjat tota, no puc obrir micròfons als meus col·laboradors, amb un missatge positiu, que és el Dia de Reis.
És molt complicat.
Home, jo ja t'he donat un espai al programa, al racó del jubilat,
no
quan et jubilis.
M'estàs demanant la lluna, tu, ara. Jo m'agradaria dir que el futur serà millor. La veritat és que no, i ara faré política perquè és el que penso. Dic, a veure, no pot ser que un país avanci econòmicament si no hi ha inversions, si no hi ha crèdit perquè les empreses funcionen i les famílies puguin fer les seves compres. Retallant, qualsevol persona estudiant d'economia de primer sap que no podria avançar. Vull dir que no.
Josep Maria Ballesteros, president de Cocenza Catalunya, encara en actiu, quan sigui jubilat, serà voluntari del programa. Què us sembla?
Perfecte.
Sí? Estem tots
d'acord. Bon element, sens dubte.
Bon element, sí. Una abraçada ben forta, company.
Igualment per tots.
Això és casa teva sempre, ja ho saps.
Bon any per tots.
Nosaltres, Montserrat Clotet, repassem ofertes laborals per persones amb discapacitat en situació d'atur. Estem a un... Res. Ja mateix arriba la tertúlia de la gent gran, però abans, ofertes laborals.
Ofertes laborals per a persones amb discapacitat a Catalunya sense barreres.
I la primera oferta ens arriba de Barcelona, Montse, on requereixen terapeuta ocupacional.
Informarà i assessorarà usuaris telefònica i presencialment i organitzarà mailings. Amb assistència a fires i congressos, cal formació en teràpia ocupacional o ortopèdia, nivell alt de català i anglès i jornada completa.
També a Barcelona, empresa de telecomunicacions sol·licita teleoperadora per atenció als clients.
Minimeso, bon nivell de català i castellà i ofimàtica nivell usuari. Jornada completa en diferents torns.
A Badalona s'ha de cobrir una vacant de tècnic en relacions laborals.
Per gestionar les necessitats formatives, planificar plantilles, crear protocols i atendre les consultes del personal. Amb diplomatura en relacions laborals, nivell alt de català i formació relacionada amb recursos. Recursos Humans. Jornada completa.
Oferta a Sant Boi, on necessiten conductor de repartiment.
Per fer repartiment, recollida i descàrrega de roba, ha de tenir carnet de conduir C i es valorarà experiència i vehicle propi. Jornada completa en torns de matí, tarda i nit.
Tornem a Barcelona, on cerquen jardiner per tenir cura de plantes, d'exterior, d'interior i control de sistemes de reg.
Cal experiència prèvia en treballs de jardineria i, preferiblement, carnet de conduir. Jornada completa de 7 del matí a 3 de la tarda.
I ja per acabar les ofertes d'aquesta setmana, a Cornellà, empresa busca gestor comptable de distribuïdors.
Per assessorament, coordinació, suport i control dels distribuïdors assignats. Llicenciat o diplomat en administració i direcció d'empreses o actuarials i amb bon nivell avançat d'ofimàtica. Jornada completa.
Més informació a www.portalento.es. Ofertes laborals per persones amb discapacitat en situació d'atur. www.portalento.es o telèfon d'FSC Inserta 93-238-4949. Ara pausa ecològica i política amb Ignasi Sanllenís i Pedro Curado. Després, tertúlia de gent gran.
Un món més suau és possible. Amb Ignasi Sanllenís.
Bon vespre, amics oients. Comencem l'any com el vam acabar, sense diners. Ningú té diners, tret d'algun especulador o banquer, esclar. L'Agència Catalana de l'Aigua no n'és cap excepció. Aquesta agència regula tot el cicle de l'aigua, des de la potabilització fins al sanejament. Però com quasi totes les institucions, és altament deficitària i presenta un elevat deute, raó per la qual les nostres depuradores no treballen a ple rendiment. El resultat és que la qualitat de les aigües dels nostres rius se'n ressent per manca d'un sanejament com Déu mana. Com estem a començaments d'any, que és època de bons propòsits, us en demano un que segurament molts ja fareu. No llanceu pel desguàs de la vostra cuina l'oli sobrant de fregir, de les paelles i fregidores. És altament contaminant i espatlla i embossa les bombes i filtres de les nostres malmeses depuradores. No les malmetem encara més del que hi estan. Si podeu, porteu aquest oli a les deixeries. Hi ha municipis com Sant Cugat del Vallès que faciliten aquest reciclatge. Si més no, llenceu aquest oli a les escombraries, tot impregnat suaument de papers de cuina.
Pedro Curado, l'ull crític de la política social.
Buenas noches. Empezamos el año como lo acabamos. Cuando escuchamos las noticias ya esperamos qué tocará en este momento. ¿Qué recorte? Funcionarios, pensionistas, recortes sanitarios. Bueno, yo pienso que tenemos que hablar y teníamos que mentalizarnos qué está ocurriendo en esta sociedad. El juicio de Valencia de los trajes, el del espionaje en la Comunidad de Madrid, el Palau de la Música, no se ha vuelto a sentir absolutamente nada. Y ahora nos toca otro clavo más, el señor Urdangarín, el duque. ¿Qué medidas se van a tomar? Las de siempre, que el pueblo apechugue con todas las consecuencias. Y lo demás, borrón y cuenta nueva. Buenas noches.
La vida a certa edat a Catalunya sense barreres. Amb la direcció d'Anna Hernández. Assessora, el doctor Salvador Altimir i la psicòloga Pura Díaz Veiga.
I ara sí, ja som dins de la tertúlia de gent gran, la tertúlia La vida a cierta edad, este espacio desde donde promovemos el envejecimiento activo y saludable para prevenir la discapacidad y dependencia, un espacio que se escucha en el portal del Ministerio de Sanidad, en Portal Mayores, como documento de referencia. Hoy hacemos tertulia junto a Francesc Vendrell, Esteve Pujadas, Pilar Ibáñez y Pedro Curado. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros.
Buenas noches.
Bienvenidos.
Y buenos reyes el que haya recibido.
Tres señores y una señora. Hoy es la dama de la mesa, doña Pilar. Además, se estrena en la radio, ¿no? Es su primera vez en la radio.
Sí, claro, sí.
¿Y qué? ¿Cómo lo lleva?
Bueno, de momento un poco asustada.
Bueno, pues supérelo. Vamos a...
¿Ha tenido usted la gripe algún año, Pilar?
Sí.
¿Sí? ¿Y cómo recuerda esa experiencia?
Muy mala.
A ver, cuéntenos.
Pues nada, que me puse las inyecciones y aquel año pues tuve una reacción fatal. Pero muy mala, muy mala. Tuve que acudir al médico, tuve que ir al otorrino y unas noches que me ahogaba. Bueno, en fin, al que este año, cuando he ido a la doctora para volvérmela a dar, le he explicado todo lo que me pasó y me ha dicho que no me la tomara. Así es que este año yo estoy sin la
vacuna.
Sin la vacuna de la gripe.
¿Qué años tiene usted, Pilar?
85.
Uh-huh. O sea que se vacuna y coge la gripe, no se vacuna y no la coge.
No, de momento no.
Vaya. Bueno, el caso es que hemos encontrado una guía que ha editado CEOMA, Consejos Prácticos de Prevención para Personas Mayores. Hoy los vamos a repasar con vosotros. Esta guía se puede descargar de forma gratuita en www.ceoma.org. ceoma.org. Me gustaría saber cómo lleváis esto de consultar información a través de Internet, si os llega esta información o no.
Pues sí, nos llega esta información y es a veces interesante, pero yo pienso que la generalidad, cuando uno o tiene una bronquitis crónica o otras enfermedades que te provienen del invierno, constipado, yo pienso que la generalidad no hay que tomarla al pie de la letra, que hay que canalizar un poco con tu médico de cabecera.
Sí, mira, realmente por Internet se sacan muchas cosas, muchas intencionadas, comerciales, pero de todas maneras hay algunas buenas que son importantes. Yo, como decía Pilar, primera vez que me vacuné, la cogí, no la había cogido nunca, la cogí fuerte y no me vacuné nunca más. Ya llevo unos 7 años sin vacunarme.
Yo me he vacunado siempre y siempre no he tenido la gripe, vaya. Hasta me vacuné de la gripe A. Ahora voy leyendo siempre artículos sobre prevención y sobre alimentación para estar más sano.
Uh-huh. Esta publicación recoge medidas preventivas ante enfermedades más comunes, una de ellas la gripe, pero a mí me gustaría que vosotros me dijerais qué pensáis de aquello de que más vale prevenir que curar y cómo lo lleváis a la práctica.
Siempre, siempre.
Bueno, pues hay que seguir, yo pienso que hay que seguir un poco pues las reglas y las directrices que te marcan, pues bueno, como este programa mismo, y seguir un control. Y prevenir, como tú dices, es interesante. Yo mismo tengo una bronquitis crónica muy fuerte y la medicación es estricta. Pero a veces es mejor prevenir en ciertas, no beber bebidas frías, cuidarse en muchos aspectos, más que la medicación.
Efectivamente, pensar primero y para prevenir las cosas que son factibles de mal estar en nuestra vida cotidiana. Si nosotros prevenimos los excesos de comida, los excesos de esfuerzos, excesos de todo tipo, porque ya somos mayores, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que hacer una actividad, pero siempre controlada y siempre pensando en el objetivo. El objetivo es el vivir felizmente.
Sí, estoy de acuerdo en que lo que dices es de hacer ejercicio y cuidar mucho la alimentación, porque estamos en un país que siempre le celebramos todo con grandes comidas.
Sí, y tanto.
Yo por naturaleza ya soy una persona que soy muy preventiva en las cosas, ¿no? Así es que no me resulta nada difícil prevenirme de lo que sea, porque por naturaleza lo soy.
A ver, ¿qué hace usted, Pilar, para no tener problemas?
Bueno, pues nada, yo tengo cuidado con las cosas, ¿no? En la comida, en andar cada día, en leer muchos libros de medicina, que también me gusta leerlos, ¿eh? Y entonces pues me voy guiando con todo esto y a la larga me da resultado.
Hombre, tiene usted 85 años, yo la veo fantástica.
Sí, estoy un poco nerviosa, ¿eh?
Bueno, eso es aparte, pero quiero decir que 85 años es toda una vida vivida y usted sí tiene una energía y una vitalidad y un aspecto estupendo.
Sí, 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 pues me cuido también, ¿eh?
Pero es
me
que
cuido
nota,
la comida, me cuido en lo que decía también aquí el señor, en andar cada día. Ahora estoy con la pierna un poco mala, ¿no? Y no ando lo que tendría que andar. Pero todo y con eso hago un esfuerzo muy grande para andar cada día, cada día.
Pero Ana, cuesta mucho prevenir, por ejemplo, cuando esta barriguita va creciendo, ¿qué cuesta más? ¿Prevenir para perderla o criarla? Es que ha costado tanto.
Don Pedro, esta barriguita es fruto de los excesos, si me lo permite.
Bueno,
vamos,
bueno.
Tiene toda la pinta, que sí, Pilar.
Sí, sí.
Yo hago ejercicios, ¿eh? Cada día también.
Ella está muy, muy delgada, don no, Pedro. No,
yo también, pero se me ha roto la bicicleta.
En fin, vamos a ver, en esta guía se recomienda la actividad física regular adaptada a personas mayores, eso sí, como caminar, ejercicios de tonificación, también estiramientos, potenciar la musculatura, porque nos advierten que el sedentarismo es un factor de riesgo altísimo y de aislamiento.
Altísimo, altísimo. El aislamiento de la persona que por pereza, por lo que sea, dice no, quiero porque se va quedando en casa, estoy viendo la televisión, eso me gusta, este programa, este otro también, y al final no tiene ni capacidad de muscular porque se va atrofiando su general y después se aísla de la sociedad, que es muy bonito estar con compañeros, hablar con ellos, especificar sus enfermedades, lo que sea, pero hablar con ellos permanentemente.
Hay que tener constancia, porque ahora ocurre, ahora, en esta fecha, altas en los gimnasios, al principio cuando empieza la temporada, te vienen a los centros de gimnasio que se hace para la gente mayor, por ejemplo, te vienen 25, 30... A mediados de trimestre solamente quedan 3 o 4.
Claro.
Yo pienso que la constancia, la dedicación, el caminar, muchas veces lo que acaba de decir Pilar y lo que acaba de decir el compañero, es coger un hábito diario.
Sí,
yo tengo una persona en mi casa de 93 años, los cumple ahora, es mi suegra. Por las mañanas sale, todas las mañanas, 1 hora a caminar y por la tarde lo mismo. Yo no la copio por eso, pero bueno.
Pero Pedro, lo que pasa es que... Bueno, sí. Perdona.
Sí, sí. Sí. Pues te felicita a tu suegra, ¿eh?
93 son muchos también, ¿eh?
Muchos, muchos.
Es muy importante poner voluntad, ¿eh? Tener conciencia de que aquello te va a mejorar. Y sobre todo hacerlo en compañía. Hoy día se hacen muchos talleres con gente mayor. Hacen aeróbic, hacen cosas y esto hay que seguirlo.
Hay que potenciarlo. Pero es lo que decías, Pedro, que al principio viene mucha gente, después se van quedando menos, pero hay una consecuencia de ello que también es las dificultades que tienen las personas mayores porque han de cuidarse a sus nietos, hacer de canguros y a veces es una esclavización de llevar a los nietos. Una cosa es que se haga por voluntad y entonces no pueden acudir. Pero, entonces prefieren quedarse en casa al ejercicio del nieto a ver de su salud. Y eso es lo que no tendría que pasar.
Yo que eso no es disculpa,
tendría que ser. No, pero es un modo, porque no se puede adaptar a su disponibilidad. Los cursos se empiezan unas horas determinadas y se han de hacer. No se puede decir porque a uno no le va bien hacerlo más tarde, no, porque no sería rentable.
Tú sabes, perdona, en los centros cívicos se está adaptando un horario adecuado.
Pues no todos.
Por la mañana, cuando los nietos los tienes en el colegio, o a partir de las 6 de la tarde o las 7. No todo, es cierto, no todo. Pero yo pienso que ahí es donde hay el punto. Y a veces la comodidad de, no sé quién la ha comentado antes, de sentarte en el sillón, ponerte a ver los 4 seriales que hay, o los 4 rollos de televisión, hablando en plata, que hay, y bueno, paso, hoy no salgo, mañana tampoco. Yo pienso que esa es la mentalización que tenemos que salir. No solamente salir a pasear, y moverte en las entidades del pueblo, participar con las entidades de un pueblo donde estás, o de la ciudad, ya es una forma de implicar tu movilidad.
Oye, aquí en este espacio de la vida, cierta edad, en Cataluña sin barreras, presentamos y comentamos esta guía, Consejos Prácticos de Prevención para Personas Mayores, que ha editado CEOMA y que se puede descargar de manera gratuita en www.ceoma.org. Más vale prevenir que curar. Para eso se recomienda el ejercicio físico regular y adaptado a personas mayores, también evitar el sedentarismo, cuidar mucho la nutrición, como hace aquí nuestra amiga doña Pilar, y prevenir aquellas enfermedades más comunes en personas mayores, como pueda ser la gripe, recomiendan vacunarse.
Sí, ¿mm? Claro.
Y sobre todo, ya lo sabéis, hay que lavarse las manos continuamente.
Sí, claro,
lo hacemos.
Es básico.
Sí.
Y si estornudamos, pero, ¿qué hay que hacer?
Quería decirle al Pedro, le quería decir una cosa.
Pañuelo, don Pedro, antes, y lanzar el pañuelo.
Antes decía él que eso crece, la barriga crece, porque te gusta comer. Muy bien, pero hay que eso es una cura paliativa que has de aprender. O sea, las fases gustativas las has de ir variando. Entonces, otro sabor que no te guste tanto. Y entonces verás cómo comerás menos y harás lo mismo que te dicen el sistema este que nos implica a que la nutrición sea fácil organizada.
Otra cosa es que te mandamos a comer a casa de Pilar y te irá mejor, Pedro, porque hombre, yo creo que con esos menús saludables...
Hombre, no, si yo tengo en casa... Auri me controla mucho y...
Chicos, que hemos acabado la tertulia, ¿eh? Un aplauso a nuestras personas mayores que demostren la seva actitud com es pot plantar cara a la vida als 85 i als 93 també. Sigueu persones felices i solidàries. Molts petons. Adéu-siau.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Ràdio Estel.